del bàsquet espanyol. Què ha fet la penya, i això sí que és novetat, és demanar un permís a la Federació Espanyola de Bàsquet, perquè sempre entre un partit i un altre hi ha d'haver-hi una hora i mitja de que no hi hagi ningú a la pista per escalfar, i el que han aconseguit és que en un partit de la Lliga CB, tot tan bon punt s'acabi el partit de la penya, jugarà a l'equip femení. Com ho faran perquè aquesta hora i mitja puguin escalfar les jugadores? Doncs escalfaran a la pista annexa que hi ha al Palau Olímpic. Per tant, d'aquesta manera intentaran arrossegar allò, jornada masculina i femenina, una tarda de bàsquet, i d'aquesta manera doncs, que el joventut puguem veure tot el que estan fent. També ho intentaran fer un dia amb el bàsquet en cadira de rodes.
Veus que bé? Quina iniciativa de,
boníssim,
de la penya.
Boníssim, molt bona aquesta.
Valles, sí, sí. Gràcies per jugar-te les últimes possessions, aquí el tu diràs. Una abraçada.
A vosaltres ja, adéu, Dani.
Valles, per cert, parlant del bàsquet femení, Rebecca Garner torna a l'Uni Girona per substituir Kelsey Mitchell. El gener hauria de tornar, qui va ser la MVP de la Lliga. Tant de bo li vagi bé les coses i s'acabi de recuperar de la lesió.
Si juga com la temporada passada, n'estaran encantats a Girona. Gràcies, Dani.
Bona nit.
Bona nit. Nosaltres marxem. Ara, per cert, de matinada, d'aquí 20 minuts aproximadament, es fa el sorteig de la Copa Amèrica a Miami. Demà, a partir de 8:45, de fet, a partir de les 8 del vespre, ens hi posarem ja a 8:45. Aquest Barça-Fenerbahçe a les 9, Espanyol-Saragossa, i a les 11 aquí. I tornarem a ser els del Tu Diràs. Que vagi bé.
Tu Diràs.
RAC 1. Els que us lleveu cada dia amb el món a RAC 1.
Ah, que faràs tard, peu a terra.
Els que us poseu la competència i el vostè primer d'amagat a la feina.
Digues que sí, que les guapis no treballem.
Ei, t'aviso si ve el jefe.
Els que dineu amb el RAC 1 migdia.
A taula, que avui toca verdura.
De postres, que vols? Iogurt, fruita. Els que torneu a casa amb el versió RAC 1.
Ui, aquest carrer aquesta hora està impossible. Vols dir que no hauríem de tirar per allà baix?
Home, no, no li fotis gas. Tu tira per aquí, que ja m'ho conec, això, que aquí tinc un pis aquí darrere.
Els que feu el sopar amb el nou C i us fiqueu al llit amb el Tu Diràs.
Què? Com ha anat el dia?
No posaries l'adredor, ja?
Els que feu dissabte amb la primera pedra i el dia lliure.
Que mal ronso 10 minuts més, no?
Ja sóc aquí, he portat xurros.
Els que passeu els caps de setmana amb els superesports i el futbol.
Estem bé aquí al sofà.
Què? Vols una cerveseta? Nobody does
it better. Gràcies a tots per fer-nos líders una vegada més.
RAC1 continua amb el lideratge de les ràdios del país amb 947.000 oients diaris. Moltes gràcies.
RAC1. Tots som 1. RAC1.
Què? Què us han portat els Reis?
A veure... Oh, una pilota de futbol!
Tu què, Mònica?
Uau, un telescopi astronòmic, just el que havia demanat!
I a tu, Aurora?
A mi un lot de llibres, com ho sabien, eh? I l'Adri, on s'ha ficat?
Fuatete, vaya un patinete más guapo, todo gripado, que me ha traído el Melchor!
Però vigila, home!
Tu el veus amb el telescopi, Mònica?
Sí, allà incrustat a la paret.
Ua, loco! Por posillo! Se me acaba hundiendo, mira!
Una cesa al RAC1.
Arbi, cambio!
RAC1. Tots som 1. Reconcentrat. Amb Edu de Batlle. Bus stop, wet day, she's there, I say, please share my umbrella. Bus stop, bus go, she stays, love grows under my umbrella. All that summer we enjoyed it, wind and rain and shine. That umbrella we employed it, by August she was mine. Every morning I would see her waiting at the stop. Sometimes she'd shop and she would show me what she bought. All the people stared as if we were both quite insane. Someday my name and hers are going to be the same.
Hola, bon dia, benvingudes, benvinguts a una nova edició del RAC1 Centrat, avui de divendres festiu i en ple pont, però per què fa estiu?
and hers are going to be the same.
Hola, bon dia, benvingudes, benvinguts a una nova edició del Reconcentrat. Avui ben d'hora al matí, des d'ara i fins a les 8, en aquest divendres festiu, en aquest dia de la Puríssima, us acompanyarem fins que comenci el món a RAC1 amb en Sergi Embut. I ho farem amb alguns dels millors moments, evidentment, de la setmana, dels últims dies a RAC1. Obren aquesta primera hora del Reconcentrat els Hollies, un dels grups mai prou reivindicats de la música dels 60, anglesos del nord d'Anglaterra, coetanis i amics dels Beatles, que van, bé, obrir un camí interessant. Aquest és un dels seus temes més coneguts, aquest Bus Stop, una cançó que parla de l'amor que neix entre una jove parella gràcies a la pluja del nord d'Anglaterra, perquè ella no té paraigües i a la parada de l'autobús, que no està coberta, ell li ofereix el paraigües i així s'enamoren. Mira tu que maco, que bonic i idíl·lic per aquest inici de divendres. Escoltarem en aquesta primera hora el No s'ha parlat prou del No ho sé, amb la Priscila Magrinyà i la Candela Figueres explicant-li coses interessants a l'Anna Ballonesta. I ho rematarem amb una gran entrevista a Sepp Kuss, el ciclista nord-americà amb arrels a Catalunya, que li va fer en Xavi Puig al Superesports. A més, per rematar una mica de la competència. Tornem a les 7. Fins llavors, no ho diu, fins ara.
Reconcentrat.
Prou d'avui amb la Candela Figueres. Candela, com estàs? Bona nit.
Molt bé, bona nit.
Priscila Magrinyà, què tal?
Hola, bona nit, com esteu?
Quants dies, no?
Ui, sí, ara feia molts. Jo no me'n recordava que fèiem secció en aquest programa.
Mira, jo t'he de dir que avui he preguntat, a qui li toca avui? Ja, com que marxeu i llavors feu dies i canviem i...
Bueno, no, sí, culpa nostra.
Cap retret,
sempre culpa nostra.
No, també hem tingut algun futbol entremig. Va, qui comença avui? Ja he perdut el compte de qui li tocava. Us doncs ho heu aclarit entre vosaltres o no?
No ens hem aclarit, però ho decideixo...
Vinga.
Tu acabes de dir que passi,
que començo jo.
De què no s'ha parlat prou?
A mi m'agrada anar visitant llocs, ja ho sabeu, que sempre anar aquí, anar allà, no sé què tal, i hi ha una visita a Barcelona concretament que tinc entre cella i cella des de fa molt de temps.
A veure.
Que és anar a veure la Model de Barcelona, la presó.
Mira,
Model
jo,
de Barcelona.
Jo també, sí.
Ah, fins i tot una mica de vergonya perquè fa com, no sé, més de 2 anys que ho tinc pendent i no hi vaig mai.
Doncs ara us diré, jo l'he vist, però no per una visita concertada, sinó perquè hi vaig anar a gravar una història. No vaig tenir...
Vas estar un temps.
Sí, perquè tinc un passat, Ballonesta, ara t'ho explico.
Tots tenim un passat. No et sentis malament, Ballonesta, perquè és que realment és molt difícil i en les seccions normalment vens a explicar el perquè de les coses. Jo aquí vinc a preguntar avui, perquè...
Sisplau.
Doncs,
oients atents, que volem respostes.
O l'Ajuntament de Barcelona, o realment la presó Model, doncs és un espai que molta gent té moltes ganes de visitar i és molt, molt, molt difícil reservar les entrades. Tu les has de comprar, te les trobes un cop cada 2 mesos. Ara, de fet, si intenteu comprar entrades per desembre i gener, ja estan esgotades.
Però què vol dir? Que només les posen a la venda un dia?
Les comencen a posar, per exemple, el proper dia. Sí. Això és com Coldplay, nena. O sigui, el proper dia que has d'estar allà davant de l'ordinador.
No, és com anar al celler de Can Roca.
És refresh.
No, perquè el celler de Can Roca també obren un dia i...
És l'1 de febrer de l'any que ve, a les 10 del matí. S'obriran noves places per reservar les sessions dels mesos de febrer i març.
Home, doncs ara si ho dius per la ràdio...
Un moment, has dit l'1 de febrer?
Sí, sí.
L'1 de febrer s'obre pel febrer?
Perquè és en caps de setmana i és en divendres, dissabte i diumenge. Ah. No sé en què cau ara l'1 de febrer. No sé si cau
ara. Ara ho miro.
Però aleshores, clar, tu has de reservar
dijous.
I has de ser...
Que ràpid que ets.
Has de ser molt puntual. I aleshores ho he intentat fer diverses vegades, allò que et poses l'alarma al telèfon, de vinga, l'1 de no sé què, vés... I és, de veritat, és pitjor que Coldplay. No pots reservar-ho.
Ja el sistema està col·lapsat.
El sistema, no, és
et posen una cua virtual de
seguida.
I comences a córrer quan estàs a punt d'entrar.
De seguida s'omple, per tant, jo des d'aquí llenço la pregunta, entenc que realment hi ha moltíssima gent...
Perquè no has trucat, no? Per
no, 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 bueno, és que
diuen... les coses han canviat.
Ho has de fer online, i aleshores aquesta és la manera. Jo des d'aquí demano, no ho sé, doncs potser si triomfa tant, amplieu, no? Amplieu les
visites. Clar, no sabem, no? Quantes places hi ha per
això
visita?
No, això no t'ho sé dir. Pots fer...
Si n'hi ha 20 per visita, doncs...
Clar, que és difícil. Sí que pots anar pel teu compte alguns dies a donar una volta, però clar, a mi el que m'agrada és fer la visita guiada.
Home,
que t'ho expliquin. Esclar. No, que t'ho expliquin, perquè no
té res a veure. No té res a veure una visita guiada demanant-hi tu pel teu compte.
Doncs aquí tenim aquest problema que has de ser una persona molt constant, que has d'apuntar-te al mòbil i tot plegat, i l'altre és que de seguida doncs ja s'omple. Jo, mentrestant, per treure'm el cuquet, doncs he estat llegint una miqueta sobre la model.
Ja m'estranyava a mi.
Que es quedés aquí.
Clar, no tinc la resposta al per què.
A veure si la visita guiada la faràs tu al final.
Mira, doncs si és la manera que ens deixin poder entrar.
Donant toms per fora perquè no hi podràs entrar.
Clar, no hi podré entrar. La presó model de Barcelona es deia d'origen, amigues meves, presó celular de Barcelona. I per què es deia així? Perquè es tractava de la primera presó catalana amb cel·les. A Vitòria, al País Basc, ja se n'havia instal·lat una feia força anys, el 1861. Aquí es va inaugurar, tot i que encara no estava acabada, el 1904. Si anem a la web de l'Ajuntament de Barcelona, veiem aquesta descripció, la coneixem de sobres, la presó model. Ocupava dues illes de l'Eixample i estrenava un disseny arquitectònic innovador en forma de panòptica, partint d'un cos central poligonal on s'ubicaven els vigilants, naixien radialment 6 galeries amb unes 600 cel·les on s'allotjaven els presos. Què passa?
Aquesta forma, no, mítica ja, d'aquesta presó modèlica, una mica tots tenim al cap, també s'hi han rodat algunes pel·lícules i així, sembla que d'alguna manera hem pogut veure per dins com és la presó, no?
Com la podem veure. Representava, segons ens recorda l'historiador Joan de Déu Domènech, que les autoritats van presentar aquesta presó celular de Barcelona, com un model a seguir, per distingir-la de les anteriors, perquè en les anteriors la gent s'apilotonava amuntegades. Aleshores, aquesta era, cadascú tindrà la seva cel·la i serà una presó model. I l'adjectiu va fer fortuna, aleshores es va oblidar el nom aquest original, la presó celular de Barcelona.
Home, és més fàcil la model.
Sí, es va conèixer com a presó model. Fins al segle XIX, això que dèiem, els centres penitenciaris havien seguit el règim d'aglomeració, i un exemple el trobem al Raval de Barcelona, la presó de la reina Amàlia, que s'havia inaugurat el 1839, és a l'actual plaça Folch i Torres, si us voleu situar molt a tocar del paral·lel. Es va convertir en un cau infecta, aquesta presó, des del primer moment. Ens diu, de nou, en Joan de Déu Domènech, a finals del segle XIX l'ocupació estava tan per damunt de la seva capacitat que Reina Amàlia no era res més que un amuntegament d'homes, dones i criatures sota diversos règims d'internament. Molts la veien com un, i aquí agafo
entre cometes,
antro immundo, per la manca d'higiene i de cura dels captius. I aleshores, davant d'aquesta situació, van dir: home, doncs creem un altre model.
Fem un millor.
Si ens anem a la Renaixença, se n'alegraven d'aquest nou naixement, d'una presó. Deia, el periòdic se complau igualment en unir son modest aplauso als d'aquells que es commouen de goig amb la notícia de que sèriament se tracta de dotar a Barcelona d'una presó digna de la importància d'aquesta capital i dels serveis que deu prestar. Homes són los infeliços que hi sofreixen càstig. Germans nostres que per criminals i objectes que sien no mereixen jamai que se'ls condemni a un suïcidi lent i vergonyós, sinó una expiació que, relacionada amb lo grau de culpa, puga rescatar-los del poder del crim o de ses infames sugestions.
La idea era bona.
No? Després la model
la
també...
La cosa va anar una mica cap a una situació més decrèpita.
I recordem que van matar molta gent a la model, amb el Garrotvil, l'últim Salvador Puig Antic. Finalment, com us comentava al principi, la model s'inaugura el 1904 i tenia aquest règim d'aïllament, que per això era cada pres tenia la seva cel·la. Inicialment quasi bé no els deixaven ni parlar entre ells, imagineu com devia ser el tema. De Reina Amàlia a la model només hi van traslladar Els homes.
Vaja.
Les dones i els nens, perquè també hi havia nens a les presons,
van continuar amuntogats.
Es van quedar en aquell antro immundo fins al 1936, que va haver-hi la guerra, i d'allà van passar a un convent reformatori situat on ara hi ha el Corte Inglés, Noemí, a la Diagonal. El Pla General Metropolità de 1976, de l'any 76, ja preveia que la Model s'havia de... l'espai que ocupava la Model s'havia d'alliberar. Però no va ser fins al 8 de juny de 2017, aquestes coses que triguen de l'administració,
sí,
ja ho sabem.
Talent.
Un dia abans del 113è aniversari de la Model, que va clausurar-se definitivament. Encara, ara, si passeu pel costat, ja hi comença a haver doncs, a coses diferents.
Alguns equipaments.
Alguns equipaments, també et diré, barracons, per exemple, hi ha una escola, vull dir que encara estan treballant en ello, però llegim a la pàgina web de l'Ajuntament que la Model estarà formada per 7 equipaments públics i espais que donaran servei al barri i a la ciutat. L'espai memorial, un institut escola, una escola bressol, una residència assistida, un pavelló poliesportiu, un espai per joves i espais d'economia social i solidària.
No. Sí, són amb les mateixes previsions que tenien de tancar la presó el 76 i que finalment va ser el 2017, doncs la anem cosa bé. Va per llarg, eh?
Jo hi vaig viure, prop de la Model, els últims anys.
A veure, Candela, com formules les frases? Com formules les frases?
Doncs creant un bon hype, no? No, dic que jo hi vaig viure els últims anys abans que tanqués i realment sorprèn doncs, tenir una presó al costat de casa, veure el règim de visites, veure la gent esperant fora i dius, clar, és, generalment les presons no estan dins de la ciutat.
Clar, dir, no,
i era quan ja s'estava fent la de la zona franca.
Clar, no, i realment, la Model quan es va fer l'Eixample en aquella zona
no hi havia
gairebé res,
no? I que hi ha aquell cas d'aquells mafiosos, que ara no recordo ben bé, però que van assassinar a un pres apuntant-lo des d'un dels edificis del costat, perquè des dels pisos hi havia contacte i fins i tot a vegades sí, els presos cridaven als veïns que estaven a casa seva
i motins, i mira, si voleu fer una mica de vidilla per allà, heu d'anar al bar de davant de la Model, que allà els presos que tenien algú de caler podien demanar un menú allà i no menjar el de la Model, que allí tenen una història llarga, llarga per explicar.
Doncs mira, mentre no aconseguim entrades, el que podem fer
és anar al bar del bar i escoltar les anècdotes.
Doncs no estaria mal, eh?
Va, de què més no s'ha parlat prou, Candela?
De les voltes que va donar el cadàver de Vita Perón.
Carai, tu, avui tenim uns temes que...
Oh, com va aquesta cançó, neta, però... Posa-la... La Madonna va lenta, vull dir, té un increciendo. Posa-la al momentasso.
Don't cry for me, Argentina.
Jo aquí ja estava plorant com una magdalena. La veritat és que tothom coneix qui va ser Vita Perón, però pocs saben els viatges que va arribar a fer el seu cos abans de ser enterrat en el cementiri de la Recoleta de Buenos Aires, que és on descansa actualment. Així que jo avui intentaré explicar-vos de forma resumida aquest viatge, perquè us prometo que és molt difícil, va donar més tombs que Willy Fogg. Vull dir que farem el que pugui. Vita Perón va morir el 26 de juny del 52 d'un càncer d'ovaris, tenia 33 anys, i en aquell moment el seu marit, el general Perón, acabava de ser reelegit president de Argentina i va ordenar embalsamar el cos de Vita Perón. No se sap si per mantenir el seu mite, per si mantenir el contacte amb les classes treballadores, si per amor o devoció, però el cas és que ho va fer i va cridar un embalsamador espanyol que era el millor de l'època, que es deia Pedro Ara. Manteniu aquest nom a la vostra memòria.
D'acord,
vale?
De moment no em sona, però apuntat.
Però bueno, apuntat
no
està.
No tens a l'agenda
no
de contactes,
no? No, no, no. L'idea de Perón era embalsamar...
I més enllà del doctor Bardalet no conec més.
És important, és important.
És important.
Que no necessitis el Bardalet. Bueno, també és pediatre, per tant
sí,
això és
sí, valent. Sí, no saps en quin moment de la vida el pots necessitar, no? Bé, la idea de Perón era embalsamar el cos i enterrar-lo en un panteó construït especialment per l'ocasió, i al cap d'un any el Pedro Ara ja tenia el cos embalsamat, però el panteó no estava acabat. Així que va decidir guardar el cos a la seu de la CGT, a la principal central sindical d'Argentina, que és on havia fet tots els treballs d'embalsamatge del cos. Un cos que va quedar, vull dir que tu el veies, i era perfecte. Semblava una nina de cera, però tothom diu que realment...
És que no m'ha... O sigui, estem parlant
no
m'agrada
imaginar-me-la. Imagina't
per l'imaginar.
Bé, el panteó, però, clar, us he dit, va estar un any embalsamant el cos, però el panteó encara no estava acabat. Dius, quin panteó estava fent? Doncs estava fent un monument de 140 metres d'alçada coronat per una estàtua de màrbol gegant d'un treballador, i a dins hi havia una cripta, vull dir que tampoc era cosa fàcil fer aquest monument. Però bé, mentre s'estava construint el panteó i quan ja havien passat 3 anys de la mort de Vita, hi ha un cop d'estat militar i Perón
Però, jo ja el tradueixo, Perón s'ha d'exiliar. I aquí és on comença el rosari de l'Aurora pel cos embalsamant de Evita Perón, perquè el nou govern odia tot allò que faci olor a peronisme, i especialment a la figura d'Evita Perón i les masses obreres que arrossegava. Així que, quan entren a la seu de la CGT i troben a Pedro Ara, allà, amb el cos...
Encara fent tasques, és que era amb un davantal. Devia estar amb un davantal, treballant amb xeringues i tal.
Era la seva obra d'art, i estava allà al costat. Ella estava esperant una mica...
Sí, has vist el cos? No, que si ho busques, doncs ho trobes. Hi ha imatges.
Amb un Google, es troba...
D'aquest fet.
Doncs van trobar el cos embalsamat, que semblava això que els dic, una nina cera, que se suposava...
Una mica d'angúnia, sincerament. A mi em recorda Franco, aquí embalsamada, t'ho dic de veritat, una mica.
I era molt més jove, tenia 33 anys, aquí només.
Sí, amb els estris, com es deia? La Pedro Ara.
El Pedro Ara. Doncs bé, el primer que fan quan entren a la seu de la CGT és gairebé que els agafa un ictus, del susto, i després diuen a veure si realment és Evita. Perquè ells pensaven que el cos d'Evita estava enterrat i que, o sigui, els hi sobta molt, no sabien que s'havia fet embalsamar.
I aleshores... Tot el Jordi Nieto ha vingut aquí a l'ordinador a veure la imatge del cos embalsamat.
Jo, en un primer moment, no l'he vist pel meu darrere, dic que està entrant el Pedro Ara aquí de sobte. No.
L'esperit de Pedro.
Bueno, aleshores el que fan és, si realment és Evita, és el cos d'Evita, l'hem de fer desaparèixer, així que primer el que necessiten saber si ho és, li analitzen, li tallen un dit, li tallen també un tros d'orella, ho analitzen els metges i diuen sí, efectivament és ella. Llavors, la intenció és donar-li en principi una sepultura cristiana de forma completament clandestina, important el tema del secretisme, perquè creien que si la resistència peronista sabia que el cos d'Evita estava embalsamat i podrien com avivar les brases, però el cap del servei de la intel·ligència de l'exèrcit, un tal Carlos Mori, decideix obeir les ordres del nou president de facto, que és Pedro Genio Aramburu, i en comptes de donar-li una sepultura clandestina i cristiana, que és com havien demanat, carrega el cos d'Evita en una furgoneta i comença a donar tombs per Argentina fins que l'amaga de les esgolfes d'un dels seus subordinats.
Perquè no, i tu quin lloc...
Ara tinc una pregunta... No, clar, era una pregunta estúpida. Quan tu embalsames un cos, precisament no necessites, per això l'embalsames.
Clar, no. Sí. Llavors, guardar un cos d'un mite polític, però és igual, guardar un cos, però a casa teva no deu ser cosa fàcil.
Aleshores, ni agradable, m'atreviria a dir.
Així que una nit, el pobre subordinat, sent sorolls a casa seva, es pensa que és la resistència peronista que han descobert que allà a dins hi amaga el cos i que venen a matar-lo amb ell i emportar-se el cadàver, i el tio dispara la foscor. Total, que mata la seva dona d'accident.
Això és una mica Pistorius,
sí. Després,
no sé si ben bé el mateix, però
sí que realment és molt rocambolès tot plegat. Després del tràgic succés, el cap del servei d'intel·ligència, el Carlos Mori, recupera el cadàver, diu, escolta, el torno a agafar jo, el que l'havia portat per una furgoneta per Buenos Aires, el torna a recuperar i el porta a l'oficina on treballa i el deixa allà guardat dins d'una capsa de ràdio.
No m'està agradant gaire aquest tema.
Doncs jo el vaig trobar al·lucinant.
Estic visualitzant molt,
Tu visualitzant-te, donant toms per...
No,
visualitzant el tema. Vale. Sí. Però bé, que el Carlos Mori comença a embogir amb el cos d'Evita i el va ensenyant a persones properes com si fos un trofeu, fins que l'assenya algú que no toca i aquest algú xiva el president Aramburu i diu, escolta'm, no va ser mai enterrat encara de forma clandestina i aquest tio l'està ensenyant. Aleshores, el Aramburu el destitueix de forma immediata, i el que fa és encarregar-li amb un altre coronel super antiperonista, doncs, que faci factible el fet d'enterrar-la clandestinament en el
ara
país.
Sí, no?
Ara sí, de dir, prou, deixem-lo de remenar. Aleshores, el que sí que consideren és que ja no es pot fer dins d'Argentina de forma clandestina, perquè consideren que ara sí la resistència peronista se n'haurà enterat i ho trobaran, i decideixen portar el cos cap a Itàlia, concretament a Gènova, amb l'ajuda d'un delegat del Vaticà, i el cos d'Evita viatja dins d'un fèretre d'una suposada viuda italiana que havia mort a Argentina, anomenada Maria Maggi de Magistris, que dius, ja et podies inventar un nom una mica Maria Maggi, tot de memes, i acompanyada de dos homes del Servei de la Intel·ligència Argentina. Però... quan arriben al port de Gènova, hi ha una munió de gent esperant al vaixell i els dos homes diuen, merda, i ens han tornat a descobrir. Diu, no, perquè clar, com que Evita va viatjar a Itàlia...
Com moltes suposicions que acaben malament en aquest cas,
Però en aquest cas no acaba malament, perquè resulta que en aquell vaixell també viatjaven unes partitures de Verdi que s'havien estat repatriades del Brasil i havia molta gent esperant-los. De manera que aquell esglai inicial de ens han enxampat
no era per el cos d'Evita, sinó que era per Verdi.
Era per Verdi. Total, que finalment el fèretre, ara sí, és traslladat al cementiri de Milà, on s'hi està 14 anys enterrat. És un primer enterrament, però espereu,
Espereu. I es contracta, de fet, una religiosa que li vagi a portar flors, que mai sap a qui li porta realment flors a la religiosa, però sempre hi ha flors en aquella...
Ella obeeix la tasca i...
I ho fa. Ella és una senyora que si li paguen, ella hi va. Fins que l'any 1970, un grup armat del peronisme mata el president Aramburu i el nou president militar del país, per frenar la crisi que hi ha d'estat, posa en marxa un nou acord d'estat que inclou l'expresident Perón i també retorna el cos de Evita. Com a símbol de bona voluntat de dir-li, sabem que tu vas embalsamar la teva dona i està donant tombs pel món, te la tornem com a símbol de bona voluntat.
Mare
així
meva.
Que al setembre del 71 comença l'Operació Retorno, portava aquest nom, tampoc s'ho van treballar massa, i traslladen el cos de Vita del cementiri de Milà a Madrid per carretera, perquè és on Perón estava exiliat, que estava a Madrid. El 73, Perón torna a l'Argentina i guanya les eleccions, però, oh sorpresa, el cadàver de Vita es queda a Madrid, perquè aleshores Perón ja estava casat amb la seva tercera dona, una tal Isabel, que no volia saber res de Vita. De fet, creia...
Ni morta,
Ni morta, perquè creia que el seu fantasma fins i tot la podia superar política, vull dir, tenia una obsessió amb aquesta figura.
Doncs mira, una mica sí, perquè tothom sap qui és Vita Perón i en canvi ningú sap qui és aquesta tal Isabel, vull dir que...
No, és que clar, però al cap de poc temps, què passa? Doncs mor Perón, també, i sense Perón la pressió pel retorn del cos de Vita augmenta tant que els grups de paramilitars peronistes que havien assassinat l'expresident Aramburu, si no recordeu, segresta ara el cadàver d'Aramburu del cementiri i diuen que no el retornaran fins que Vita no torni finalment.
Un intercanvi de cadàvers.
Sí, o sigui, l'Aramburu, que és el president que decideix que Vita se'n vagi a Itàlia, és el seu cadàver és el que fa... Ui, que torni.
Mira, a mi que em cremin, tu.
menys feina. Bé, aleshores Isabel sí, decideix, ara sí, saps què, portem el cos de Vita cap a Argentina i torna finalment al novembre del 74. Llavors Isabel què fa? Vol aleshores fer un altre mausoleu amb el cos de Perón, del seu exhome, amb el cos de Vita i també amb els alts càrrecs argentins.
Aquesta gent és una mica dictadora, sempre amb ganes de mausoleus.
Sí,
per favor.
Però... tampoc s'acaba fent el mausoleu, perquè al cap de dos anys hi ha un altre cop d'estat, el del general Videla. I clar, Videla diu, saps què? Aquest festival del cos de Vita jo crec que ja hauria d'anar acabant, que ja porta molt de temps.
Estic al·lucinant una mica, eh?
Sí, és que va ser, en concret, va viatjar pel món 24 anys, de l'any 52 al 76, abans de ser enterrat.
Llavors, no li calia passaport, per això?
No, ella no. Perquè no. Exacte, perquè tenia molts punts d'Ibèria, diu el nieto. Total, que van tornar el cos a la família, el general Videla va tornar el cos a la família, va dir, enterreu-lo vosaltres, doneu-li la sepultura que toca, i la família és que finalment li dona sepultura al panteó familiar que tenen al cementiri de Recoletos de Buenos Aires, que és on està enterrat.
Segur?
En principi,
perquè, clar,
a veure, jo no ho he vist.
Vés a saber.
No sé si donen visites com a la model i tarden de visitar, però no, ara en sèrio, molta gent va visitar aquí el cos de Vita Perón, vull dir, se suposa que sí, que ara hi ha de ser.
No sé.
I a més, embalsamat intacte, com veus a la fotografia.
Sí, ja he tret les fotografies, perquè tenir-les ja no aquí tota l'estona a la pantalla, doncs ara m'havien començat a inquietar una mica. Mira, veure-les...
Va vestida de blanc.
Però sí. Imaginant-me tota aquesta odissea que va haver de fer per tornar a l'Argentina, doncs no...
També és veritat que com que li van analitzar pels del cos...
Dit i l'orella, sí.
No us ho he explicat, però quan va arribar a Madrid, el Perón se la mira i diu, li falten algunes coses. Però estava bastant bé. Vull dir, és com una nina que porta molts anys per casa teva a les esgolfes i al final dius...
És que, a veure, potser el concepte d'embalsamar...
ja no es porta.
No sé,
ja
no si sé, té ja gaire sentit. Vull dir, és com no voler deixar que aquella persona, no? Voler mantenir alguna cosa física que realment...
També se li va fer Dalí. Fins al Bardalet, que tu comentaves,
sí, clar,
a veure, els mites, la gent important, doncs no ho sé, hi ha una cosa per tenir-los allà present que dius, és el que tu dius, deixa'ls anar.
Ja, això, incineració, com diu la ballonesta.
Exacte.
Incineració.
Ja està, tot més fàcil.
Bueno, després també és veritat
que hi ha gent
també. Però hi ha gent que les cendres després no sap què fer-ne i també van amunt i avall.
I són un problema, perquè ens pensem que podem llançar-les a qualsevol lloc i no...
Ja, és un altre tema, això, també un altre dia.
Pel proper dia.
En fi, Candela Figueres, Ana Priscila Magrinyà, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
D'aquí a uns dies.
Reconcentrat. Out. Així sona. Reconcentrat.
Te acercaste demasiado tantas veces que me he quedado un poquito de tu sombra. Tú qué sabes lo que a mí más me enloquece y
que me muero cuando tus labios me nombran. Aprendimos a soñar el mismo sueño que se va desvaneciendo cada día. Y los días en el invierno son más pequeños, pero aún queda mucho otoño todavía. Y se nos acaba el tiempo, desde que ya no existe ayer.
Va ser la cançó oficial de la Vuelta 2023, aquesta d'Estopa, i anem a xerrar una mica de ciclisme amb un convidat de luxe, ciclistes que comencen ja a fer les primeres trobades amb l'equip per preparar la temporada 2024, és moment de presentacions, de recorregut també de Giro, de Tour i de Vuelta, entre d'altres, i per nosaltres avui ha estat un honor poder xerrar una estona amb calma amb el flamant campió de la Vuelta a Espanya, un nord-americà que viu a Andorra, que estima el Berguedà i que ens cau molt i molt bé, i no només a nosaltres. Sep Kuss, just abans de sortir a pedalar una estona per Andorra, hem conversat una estona amb el guanyador de la Vuelta, Sep Kuss.
Yo te dije, yo qué bueno que viniste. Vamos juntos al jardín de...
Hola, Sep Kuss, bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Un plaer.
Un plaer per nosaltres. Com estàs, Sep? En plena pretemporada, no m'imagino?
Sí, sí, ahora llevo unas semanas de entreno, ahora estoy preparando la temporada, pero todavía las carreras, las primeras, quedan muy lejos, pero es importante empezar bien la temporada y con más ganas que nunca.
Perquè la gent es faci una idea, avui, per exemple, quants quilòmetres tocaran, avui més o menys?
A ver, si cojo, por ejemplo, la bici de gravel, haré entre 70 y 100 kilómetros, pero si cojo la bici de carretera, hasta 150, algo así.
Algo así. Veremos. I clar, i ser a Andorra amb desnivell cap amunt, no? Perquè és difícil aquí trobar algun lloc una mica pla, no? Alguna carretera que no pugi.
Claro, claro. En Andorra todo es sube baja. Hay que buscar los sitios donde hay un poco más sol. Pero no, está bien subir puertos tranquilos aquí en Andorra o bajar un poco al aseo para tener un poco más llano, pero sí, hay un poco de todo.
Ara de moment feu coses individuals o ja comenceu a també fer alguna trobada amb l'equip? O ara de moment és càrrega individual de cadascú una mica per la seva banda?
En breves tendremos una concentración en la zona de Alicante con el equipo, y la primera será en una semana, en diciembre, y luego tendremos otra en la misma zona en enero.
Fa dos mesos llargs que vas guanyar la Vuelta, Sep. Com han estat aquests dos mesos? Com els descriuries, aquests dos mesos i mig o dos mesos llargs que han passat des que vas coronar-te a Madrid?
Dos meses muy especiales, llenos de cosas, pero cosas muy bonitas, homenajes, fiestas, cosas así, y para mí fue una experiencia nueva y especial, porque sí, ganar una gran vuelta es algo importante, y durante ese tiempo me daba cuenta que es algo para celebrar.
Ho has portat bé, però, perquè ets un ciclista, evidentment, amb renom i que la gent et coneix, però diríem que sempre al segon pla, no?, d'altres que lluïen més que tu. Has portat bé aquest passar al primer pla, que més mitjans interessin per tu, més homenatges, que la gent segurament també t'aturi més i et demani més fotos o més autògrafs? Això ho portes bé, Sep?
Sí, sí, me gusta estar con la gente, con la afición, pero todo también depende en el momento. Si estás muy concentrado y metido en la carrera, es un poco diferente, pero por ejemplo cuando estoy caminando en Andorra la Vea o saliendo en bici, no me importa charlar con gente o sacar unas fotos, es una experiencia que me gusta vivir también.
¿Has estat molts dies sense agafar la bici o no gaires?
Después de la vuelta, fuimos a vacaciones y no salí en bici, pero sí, siempre salía para disfrutar con el mountain bike o la bici de gravel, pero nada muy serio, todo en plan disfrutar y hacer unas aventuras.
Per tu, guanyar la vuelta, què ha significat? O sigui, tu preveies que la guanyaria, és a dir, tu tenies al cap que, per què no, algun any podies guanyar una cursa de 3 setmanes, o és una cosa que tu també t'has sorprès?
Sí, es una cosa que nunca me esperaba, pero siendo un ciclista siempre tienes el objetivo para estar en lo más alto, y para un escalador es intentar ganar una gran vuelta. Pero para mí siempre tenía, por ejemplo, problemas en la crono, cosas así, cosas con mi regularidad. Y tras los años pensaba que no podría ganar una gran vuelta, pero en esta temporada, en esa vuelta, tenía las sensaciones que sí podría ganar, sí que tenía la fuerza, la técnica, la técnica en la crono, por ejemplo, o en las etapas nerviosas, y poco a poco tenía un poco más confianza en mí mismo.
Ara, a l'Angliru, quan se'n van Roglic i Vingegaard allà, potser sí que ho deuries veure una mica pelut, sap, de dir, hosti, tu, que al final se m'escaparà això, o què?
Sí, era un momento un poco raro, un poco diferente, porque era una situación que nadie esperaba. Era una situación muy única tener los tres mejores en la carrera en el mismo equipo. Y sí, claro, después de la etapa quedó un poco raro, un poco feo, especialmente para los aficionados que no sabían que hablábamos antes de esa etapa o lo que sea, pero lo más importante es corregir los problemas, por ejemplo, y hacerlas en una manera diferente en las etapas siguientes.
És a dir, que diries que l'ambient a l'equip va ser menys tens del que explicàvem des de fora? Que ens vam muntar una pel·lícula massa grossa o no?
Sí, para nosotros somos compañeros, pero también llevamos muchos años juntos y sabemos cómo es más o menos cada uno, y no hay muchos secretos entre nosotros, y ya sabíamos que cada uno iba buscando la victoria una meta, un objetivo muy importante, y es normal para un deportista de alto nivel.
I quan vas veure que la vuelta no s'escapava, Sep, que segur que seria teva?
Para mí siempre tenía la confianza que podría ganar, especialmente después de la crono, después de la etapa de Tourmalet. En algunas etapas perdí, unos segundos, cosas así, pero de verdad nunca tenía la sensación que podría perder mucho tiempo o podría perder el maillot rojo. Había momentos muy intensos, pero sí, no había muchas sorpresas, salvo unos días.
Has fet les tres grans aquesta temporada, no només les has fet, sinó 14è el Giro, 12è el Tour, campió a la Vuelta. Suposo que és la teva millor temporada.
Sí, sí. Solo por el hecho de hacer las tres y, claro, por ganar la última en la Vuelta. Para mí personalmente ha sido una temporada muy especial, pero quizás en unos años será una temporada para la historia. También estar en un equipo que ganó las tres, a ver si pasa dentro de 10 años o 20 años en el ciclismo.
Sí, que és complicat realment, que el mateix equip guanyi les tres grans com heu fet vosaltres. I haver guanyat la Vuelta, Sep, vol dir que el teu rol a l'equip Jumbo canviarà aquesta propera temporada?
Sí, en teoría cambiará un poco, pero también el equipo sabe que no soy un corredor que funciona muy bien con mucha presión. Para mí va bien si voy a una carrera con dos líderes, otro líder. Para mí, yo puedo quedarme en la sombra del otro rival como en el pasado, pero también después de la Vuelta especialmente sé que tengo la capacidad de hacer cosas importantes, especialmente en las grandes vueltas. Así que el año que viene seguro que iré al Tour, por ejemplo, con más confianza para hacer algo. Y seguro en la Vuelta tendré más opciones para buscar mi sitio en el equipo, mi sitio en el pelotón, tener más, más libertad.
Repetiràs les tres grans voltes o això està descartat? Sep, o el Giro no t'hi veurem?
El año que viene, en teoría, no haré el Giro, pero...
Et deixem descansar, no? Una mica de tant en tant, també, Sep, no? Deixem-te descansar,
sí.
No?
Sí. No, ahora, el año que viene... ojalá que es una temporada un poco más sencillo, pero veremos.
Només dues, no? Com aquell qui no vol, com aquell qui no fa res, no? Només dues grans, l'any que ve, només dues grans, el Tour i la Vuelta. Sense Roglic a l'equip, sense Roglic al Jumbo, ha fet bé marxant Roglic o no, Sep?
Sí, para él está bien tener... Sí, tener el liderato absoluto en un equipo, especialmente para ganar el Tour, y siempre un cambio de aires va bien. Pero para nosotros es una lástima perderle porque cada carrera que hace casi gana. Y ha sido un corredor, un compañero muy importante para nosotros. Y llevaba casi toda su carrera en nuestro equipo. Y es una pena perderle, pero también... Tenemos el dos veces ganador del Tour en Jonas y estamos desarrollando un equipo con muchos jóvenes que dentro de unos años pueden ganar carreras muy importantes y siempre tienes que ir mejorando, desarrollando los jóvenes. Que seran los próximos primos o Jonas.
Has guanyat la Vuelta, tens etapa al Tour a la teva carrera, etapa a la Vuelta, a la Dauphiné. Què et fa il·lusió guanyar que encara no tinguis? Què és allò que dius, hosti, jo des de petit deia guanyar això ha de ser molt xulo i que encara ho tens com un objectiu, Sep?
A ver, para mí ganar una etapa en el Giro, por ejemplo, sería muy bonito. Por ganar algo en las tres grandes vueltas. También ganar una etapa o ganar la Volta a Cataluña sería especial porque es una de las carreras más especiales para mí. Pero no sé, no tengo muchos objetivos ya marcados porque siempre descubro cosas o tengo objetivos que encuentro sobre la marxa en mi carrera.
Abans que parlàvem de Roglic, ell i tu veniu de la neu. Tu anaves per esquiador de fons o no, Sep, quan eres més petit?
Sí, sí. Creo que todavía llevo más años esquiando que en bici, porque antes que podía caminar, iba con skis y sí, estoy acostumbrado a vivir en un sitio así como Andorra, donde hay temporadas muy distintas, con una temporada con mucha nieve, una temporada con más en plan verano. Pero para mí ha sido importante para mi desarrollo como deportista, por hacer muchos deportes, especialmente esquí de fondo, que me dio mucho fuerza, mucho fondo para deportes como ciclismo.
Per què fas el canvi definitiu a la bici? Quin és el motiu que dius, mira, em centraré en la bicicleta? Quin és el moment del clic per fer aquest canvi, Sep?
Sí, porque me di cuenta que la bici me daba más libertad. Se puede salir desde casa en bici, 5 horas, 6 horas en las montañas sin nada. Y para esquiar tienes que ir en coche, tienes que buscar la nieve y tal. Y es un poco diferente, pero los dos son deportes muy bonitos, de verdad.
El salt a Europa costa molt. És un canvi que recordes allò de, no diré traumàtic, però un canvi important a la teva vida, de dir, bueno, me'n vaig cap a Europa. És un canvi que recordes amb especial, no sé, carinyo, o com el recordes?
Sí, fue un cambio muy, muy diferente, pero ya estaba bastante acostumbrado a vivir lejos de mi pueblo, de mi casa, porque pasé 4 o 5 años en universidad, fuera de casa, y siempre me gustaba viajar, conocer gente diferente, conocer culturas diferentes, así que el cambio de Estados Unidos a Europa ha sido un cambio pues muy, muy divertido para mí.
Ets nord-americà, tens arrels, crec, alemanyes, italianes, eslovenes, vius a Andorra, la teva dona té arrels berguedanes. Tu d'on et sents, Seps? Si et pregunto d'on ets, tu què em contestes?
Oh, es una pregunta muy difícil. No quiero entrar en
en polémica con ninguno, ¿no?
Esas cosas. Sí, sí, pero no, en cada sitio que encuentro el cariño del público, cada sitio tiene su manera de disfrutar la bici, por ejemplo, o disfrutar la montaña o la naturaleza, y para mí es especial vivir o tener experiencias en los sitios distintos.
Tu que estimes tant la muntanya i que has pujat tants ports, en quin has gaudit més? No sé, per l'ambient que hi havia aquell dia, per com estaves de cames, per alguna situació especial, quin és el port que diries que has gaudit més com a ciclista en cursa,
A ver, en carrera, para mí el Col de Vechalis, seguro, en el Tour de Francia, porque primero fue muy especial tener una etapa en Andorra, en el Tour, y siempre quedo con las sensaciones de ese día. Cuando entreno en el Vechelis, cuando lo vi desde casa, siempre quedo con muy bonitos recuerdos.
En aquesta vuelta et preguntaven per què creies que eres tan estimat per l'afició, i tu vas dir, és que jo em sento un globero, no? un cicloturista. Realment notes, no?, aquesta estima, que la gent et considera gairebé com un més d'ells, no?, com si et poguessin seguir, com aquell qui diu, no?, que et consideren que et poden trobar qualsevol diumenge a la carretera i compartir amb ells la teva experiència.
Sí, sí, claro, al final somos iguales, nos gusta salir en bici, nos gusta comer bien después de una salida de muchas horas en las montañas, y al final es un deporte que compartes la carretera, compartes las sensaciones de subir un puerto muy duro, no hay estadios, es un deporte muy compartido.
Vaig acabant, i el Berguedà encara una mica més, Sep. Coneixes més racons del Berguedà que molta gent que viu allà a la comarca.
Sí, es para mí es una zona que me encanta, porque es muy salvaje, hay muchas carreteras secundarias muy muy salvajes, puertos durísimos, y cada vez que entreno por allí siempre voy descubriendo nuevas cosas.
Ara la pregunta més important de l'entrevista, ja que coneixes tant el Berguedà, el meu pare és d'allà. Has estat mai a Gósol o no, Sep?
Sí, ah. Seguro.
I que el poble més bonic de Catalunya, no? O no?
Es muy bonito, sí, siempre cuando me paro ahí en el fuente para llenar mis bidones, paso un rato mirando las terrazas y todo, y es muy bonito, las vistas de la Pedraforca y tal, sí, es una pasada.
Les tres últimes, quan s'acabi el món del ciclisme d'aquí molts anys, quan et retiris, et veus fent què, Sep, o no hi has pensat encara?
No sé, seguro que seguiré montando un bici, pero en una manera más, sí, más para divertirme, hacer unos retos, quizá en el mountain bike, sería interesante, pero no sé, pero seguro que algo con el deporte.
Si haguessis d'escollir tenir una característica de Vingegaard, quina escolliries?
Muy humano.
Muy humano. I de Roglic?
También muy humano, pero una entre humano y una máquina, un Terminator.
I un que no és del teu equip. Si haguessis d'agafar alguna cosa de Pogacar, què li agafaries?
No sé, no es muy juvenil, pero es se juega mucho.
És un juganer, és un sí. Juganer en Pogacar.
Sí.
I ara sí, l'última de totes, perquè la gent tingui clar el que passeu als ciclistes. Tu quants controls antidopatge deus haver passat aquesta temporada, Sep?
A ver, el año pasado, no sé cuántos. 80 o algo. Sí, no
80.
Sé. Sí, por ejemplo, en la vuelta, después de cada etapa, también a veces por las mañanas, muchas veces en casa, o el día después de llegar de un viaje o algo, sí. Pero es una parte de nuestro deporte y no me importa hacer muchos controles. Si fuera 100 controles o 120, creo que es importante tener los controles.
Sep, que us ha estat un plaer, moltíssimes gràcies, et deixo que vagis a entrenar-te. Això de gravel o carretera, com ho decideixes? Fas un pito-pito colorito, o com ho decideixes això per decidir quina agafes?
No sé, voy a echar una vistazo en Strava, dibujar una ruta y a ver qué me apetece más.
Sep, un plaer, moltíssimes gràcies i molta sort en la nova temporada.
Un placer, muchas gracias. Reconcentrat.
El Tribunal Suprem ha anul·lat, dèiem, la primera zona de baixes emissions a Barcelona.
Espera, sí?
Sí. No això ha passat, sí.
M'estàs dient?
Sí, totes aquelles multes...
Sí, que... per circular amb cotxes vells, sí. Cotxes antics que contaminaven, segons la senyora Maga Colau.
Bueno, i segons tothom que tingui dos dits de front, el seu cotxe...
Escolta'm. Què és un cotxe, si no algo que treu fum pel tubo d'escape?
No, ja,
claro.
Sí.
Però resulta que ara contaminen. Tota la vida,
sí.
Tota la vida hi ha hagut de cotxes i de motos.
Sí.
Tota la vida no, al segle XVI no hi havia cotxes i motos.
No, perquè eren idiotes i no els havien, no els havien inventat.
No sabien conduir.
No sabien ni punyetera idea del que
no,
era
no
la tecnologia.
No t'has volgut arriscar el 17, no? Sí, bueno, potser s'havia inventat el més. Potser alguna merda
s'havia inventat. És el primer segle que va passar pel cap. No. Però sí, una mica també. Però he pensat 19 i he pensat, ostres, i sí, potser...
No, no, no. Benvingut a la meva vida, Oriol. Bueno,
però és Brut Nature o és Brut Natur?
Perdoneu.
Zona de baixes emissions.
Sí.
Això s'ha recorregut al Tribunal Supremo,
sí,
i el
sí.
Tribunal Supremo ha dit sí. Això és
fora.
Això és que s'ha inventat la Maga Colau. Si m'esteu dient que s'ha acabat la dictadura ecologista de la Maga Colau,
eh?
I de la gent que es fot el bocats pel cul
no.
A primera hora del matí perquè porten greixos saturats i dels bons i no sé quantos.
No.
Greixos saturats dels bons. És una mica com l'arbre de Nadal de Badalona.
M'esteu dient que gràcies al Tribunal Supremo, gràcies Marxeta, m'esteu dient que gràcies al Tribunal Supremo ja podrem tornar a circular per Barcelona jo, amb el meu Talbot Horizon que treu més fum que 40 creuers junts?
Bueno, un ja déu-n'hi-do, perquè...
M'esteu dient que estem davant d'una altra victòria dels senyors, una victòria dels homes, dels que fumem Ducados hasta quan anem a l'enterro de la sogra?
Però, li explica el Manel Vidal, els
demà. Anem a veure, escolta, què es pot passar a veure-la?
Hi ha lletra petita.
Sí, home, sí, allà al velatori, sí.
Aquella calada que consumeix mitja cigarreta, eh?
Sí. Bueno, i mitja mida dels que tens al costat, també.
Bueno, la sogra fumava, sí, vaig obrir una mica la tapa.
Ara és un cendret.
I va dir, és el que ella voldria.
No? Sí, l'han passat molt bé, sembla que dormi.
Vaig tirar una mica de fum i una mica de cendre, també.
Però tot acaba sense cendre, al final.
Realment, són pols d'estrelles.
És que m'ho traieu de la llengua.
Sí. Però què?
Aquesta sentència del Tribunal Suprem no afecta la zona de baixes emissions actual, que va entrar en vigor fa 9 mesos, sinó que afecta la zona de baixes emissions, que va començar el gener del 2020 i es va acabar el febrer del 2023.
Perdó, una cosa, però hi ha dues zones de baixes emissions?
Hi ha la 1 i la 2.
Això què és, Star Wars?
El tema, jo li explico, és que a principis d'aquest any el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va fer una sentència on deia que l'Ajuntament de Barcelona no havia valorat prou les conseqüències socials i econòmiques pels propietaris dels vehicles afectats.
Clar. Doncs us dic una cosa, això de la zona de baixes emissions és un altre exemple de l'ecologisme que posa la responsabilitat a la gent normal, com tu i com jo, eh? Sí. Com els que diuen, posa una galleda a la dutxa i l'omples mentre s'escalfa l'aigua. Sí, clar, i els rics fotem pistes d'esquí a Montserrat. Aneu a la merda,
ara!
Ja posant allà, que jo cada cop que aixeco una mica el maluc, jo ja hi ha risc de llaus, dins de l'això. No, és que és veritat, tenim creuers a la porta de casa, tenim jets privats a sobre el cap, tenim multimilionaris fent volar coets, i ara resulta que la culpa és nostra per tenir un cotxe dies.
Sí, senyor, molt bé.
Vinga, home, bueno, tampoc vostè no em doni a mi la raó,
No, és que vostè...
Però una cosa d'altes emissions. Sí,
Ara el Tribunal Suprem ratifica aquesta decisió del TSJC.
Deixa't fota!
Sí.
Ara.
Però l'actual zona de baixes emissions continua vigent i, a més, l'Ajuntament de Barcelona diu que haurà de retornar, que no haurà de retornar els diners de les multes que va posar durant la primera zona d'emissions. Que no els tornarà.
Que no els tornarà, diu l'Ajuntament.
Va. Conrad Consum de l'Agència Catalana. Bon dia.
No, bon dia no.
Sí.
Un dels pitjors dies de l'any,
Què li passa ara? Hòstia, mai no
home, sé. Que em passa, que avui quasi moro, home.
Ah,
he vist passar la meva vida per davant
uh-huh.
i he comprovat que m'he passat el 90% del temps de la meva vida menjant callos i tirant marrotets.
Sí.
I el 10% de la meva vida he perdut el temps.
Però què li ha passat? Com ha estat?
Què m'ha passat? Que ahir vaig posar una rentadora i la vaig estendre.
Sí.
I avui encara tenia la roba molla.
Normal, sí.
I no tenia calçotets secs.
Ja.
Per tant, he hagut de posar uns calçotets al microones mentre me n'anava a la dutxa.
Sí.
Quan sortit de la dutxa...
Sí?
Bueno, Déu sé que... Hi havia un incendi. La muntanya maldita. Hi havia un incendi a casa, foc, fum, cendre, insults, està contra els difunts. Ja bé moro, ja t'ho dic.
O sigui, la meva pregunta és, ara mateix vas sense calçotets?
Sí.
Val.
Avui condueix un descapotable, que m'agrada dir a mi.
Bueno, vostè volia alguna cosa? Estàvem parlant de la zona de baixes emissions a Barcelona, que Suprem ha anul·lat la primera i l'Ajuntament diu que no tornarà els diners de les multes.
Això és que rebo moltíssimes queixes de consumidors, gent que va rebre multes per
circular per Barcelona amb un remolc que arrossegava la bomba atòmica. En fi, vull dir, obrim el nostre consumptori amb les millors queixes, les més ben filtrades, la carn de conill de les queixes. Abans, però, unes paraules del patrocinador d'avui. Avui amb la Maria Pilar, que la tenim aquí a l'estudi. Mira, passa, seu, Maria Pilar, seu aquí.
Seu aquí. Bueno, avui espero que surti una mica millor.
Vinga, dispara, aviam, això és que està el Blai. Dóna-li el Blai.
No, Blai no, no és que està aquí.
Perdó, està aquí la Maria Pilar.
Està aquí la Maria Pilar.
La tinc aquí al davant. Sí. Digues, digues, Maria Pilar.
Hola, Conrad.
Hola.
Aquest és un missatge per tu, que encara ets jove.
Home, Maria Pilar, jove, jove no sabia la paraula, però gràcies.
Ara s'és jove fins als 55 anys, sí, Conrad. Sí. La gent té molta por d'assumir l'edat que té. Està tot ple de complexats. Fot fàstic, la gent.
Maria Pilar, Maria Pilar, frena una mica, frena una mica.
Opinió, no?
Quin producte vens a anunciar avui?
Exacte.
No,
no exacte no. Es nota una mica avui la Maria Pilar.
No,
gravada.
Sí, no, hòstia, però...
Que què cony anuncies avui, Maria Pilar?
Sí, senyor, Conrad. Sí. Amb el nou bo jove de la Generalitat de Catalunya, els joves de fins a 55 anys tindreu descomptes a milers de llocs i activitats. L'Aquàrium, Catalunya en miniatura, el Museu Eròtic de Sant Feliu de Pallerols...
Però què collons...